Aló.
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui us porto una curiosa pensada per en Pere Farges.
Ah, sí?
Sí, perquè a vaig veure. Sentir l'altre dia que comentaves que volies comprar un castell i vaig pensar, a veure.
On t'ho has tret, això?
Ho he sentit que comentaves sí, per aquí fora.
Sí, és el que faig més, per comprar-me castells.
No, però vaig pensar... Ha d'haver-hi el govern. A veure, això no ha de ser tan senzill, perquè, clar, hi ha castells que es poden comprar relativament bé de preu. Ara fa poc em van comprar un d'aquests castells que us heu d'imaginar, castell per 4 milions d'euros.
Oh, carai.
No, home, ho dic bé de preu. Ja m'enteneu, eh?
Home,
ni jo ni cap de vosaltres.
Home, 4 milions d'euros un castell,
però, veient
cara,
els preus
eh?
Que tenen moltes cases, un castell, un senyor castell, d'aquests com els que escoltem...
Però tu t'imagines què ha de costar escalfar un castell? Aquest has de gastar amb la llum?
Calla.
Però bueno, si no hi ha llum als castells.
No, allà vas amb una llar.
Hi ha torxes.
Sí, amb una llar de foc.
I una llar de foc d'aquelles immenses.
El trobador no hi va, amb el castell. Vull dir,
però
això
te'l fas tu, el trobador.
I la princesa amb el cucurutxo i les trenes llargues, tampoc.
Fots un maniquí allà, que vas sortir.
Els cavallers, tampoc. Però és veritat que ara a Vizcaya se n'ha comprat un per 4 milions d'euros, un castell d'aquests de Disney, que diríem, d'aquests macos, no? És un edifici del segle XIII i, a més, que ha sigut escenari que s'hi han fet diverses
pel·lícules i coses d'aquestes. Sí.
El cas és que he pensat, a veure, això, 4 milions d'euros un castell, no deu ser tan idíl·lic com sembla, ni tan senzill, a banda de plantejar-nos problemes com els que tu ara ens deies de com escalfes un castell. No és tan... I he anat a buscar una mica, he trobat un reportatge que parlava sobre comprar un castell que no és tan un conte de fades com pot semblar, no? Per qüestions diverses. D'entrada, no és tant el tema del preu, que podríem dir que depèn de com em pots trobar de bé de preu, i posem entre cometes, per tal i com està el mercat immobiliari, sinó totes les obligacions legals que comporta tenir un edifici d'aquestes característiques. És a dir, qui compra un castell a Espanya està adquirint un bé d'interès cultural, perquè estan catalogats com així. Clar. Això està en virtut d'un decret de l'any 1949 que posteriorment es va validar per la Llei de Patrimoni Històric Espanyol del 1985, per l'univers de l'Estat espanyol.
Per tant, estem parlant de castells que tenen la seva història.
Exacte.
Però jo em puc construir un castell? Si tinc diners...
Bueno, tu pots construir el que vulguis, sempre i quan respectis la normativa urbanística. És a dir, no pots aixecar... Tu pots fer el que vulguis. Però estem parlant de castells que són històrics, que estan construïts de fa molt temps...
I que, per tant, estan patrimonialitzats.
I que estan en venda, perquè estan en mans de propietats privades, però tot i ser un bé privat, està protegit per la llei del bé d'interès cultural, que es diu de patrimoni, d'acord? Llavors, clar, això té unes peculiaritats, encara que sigui teu, perquè tu puguis ser el propietari perquè el compris, no? Què vol dir? Que això vol dir que sigui quina sigui el seu estat de conservació, perquè clar, n'hi ha que cauen i n'hi ha que estan millor, tenen la protecció de la llei que atorga els béns de patrimoni nacional. Protecció i obligacions, també, que aquí ve l'altra part. Què vol dir? Doncs que d'entrada el propietari, si tu compres el castell, has de conservar i respectar l'originalitat. No pots modificar i d'aquell castell en fas, no ho sé, una altra cosa. No es poden fer reformes, cap, sense una autorització. Has de demanar una autorització especial, no sé, la llicència d'obres normal que faries.
I ja sabem com van, aquestes coses.
Exacte. I tampoc pots dedicar a l'edifici a activitats que puguin afectar l'immoble. Perquè, clar, tu a vegades dius, mira, em puc comprar un castell i el vull fer doncs, de turisme, etc. No és que no puguis, però ull que no sempre es pot i que s'han de respectar unes normatives, perquè si aquella activitat que tu hi vols fer el pot malmetre o canviar-li parts estructurals, no se't permetrà fer, no et donar la llicència d'activitat.
Per tant, no pots convertir, per exemple, en una discoteca.
No, has de vigilar. Amb què? Amb què fas? Sempre quan no alteris. Clar, llavors suposo que els projectes han d'estar molt ben fets i se t'ha de provar, però pots córrer el risc de que et diguin que no. O sigui, que això s'ha de tenir en compte. Fins i tot, en alguns casos, et poden obligar a fer visites. T'agradi o no, que hagis d'obrir públicament el castell.
Sí.
Sí, perquè això, espera, us ho trobaré més endavant, a Astúries, em sembla que és, hi ha un... Bueno, la normativa et diu que els que estan els castells que tenen allà han d'obrir 4 dies a l'any, llavors tu tries, per poder fer una visita, etc. Però hi ha aquesta part, que no vol dir que sigui a tots, però que ho has de saber, que pot ser que has de mirar la lletra petita. Quan vas a comprar un castell, el que el ven diu, té, firma, apa, dóna'm 2 milionets i és teu. Bueno, depèn del pel que el vulguis, s'ha de mirar molt la lletra petita, i això sempre aconsellen anar, que ja hi ha persones que són especialistes en aquest tipus
de compra-vendes, no?
Sí, perquè hi ha tota una llei darrere que tu, evidentment, no tens castells i no en tens ni idea. És a dir, que com que encara que sigui una propietat privada es considera en part com de domini públic, perquè és un bé cultural, això s'ha de tenir en compte. D'entrada, l'operació de la compra-venda, que tu pot semblar senzilla perquè has trobat algú que te la vol vendre i tu la compres, es pot retardar mesos perquè d'entrada hi ha tots els tràmits amb l'administració, independentment de que tu facis el tràmit privat. Quan el titular el vol vendre, s'ha de comunicar primer a la comunitat autònoma en la que es troba per si aquesta, la comunitat autònoma o l'Estat, vol fer valdre el seu dret de compra preferent, que això el tenen, que normalment no passa, perquè sí que estan per altres coses per anar comprant castells, però és un tràmit que s'ha de fer. I llavors, clar, hi ha un plaç d'uns 2 mesos perquè se't respongui, vol dir que d'entrada ja t'has d'esperar aquest temps, has de fer aquest tràmit perquè hi ha un dret de compra preferent als seus patrimonis, que llavors no l'exerceixen, que és el que passa normalment, tu després fas la compra-venta amb qui tu vulguis a nivell privat, però aquest tràmit s'ha de fer, no?
El preu també està preestablert?
No, és privat i per tant tu pots posar el preu que vulguis, però clar, però sí que has de passar per tota una sèrie de tràmits. També és veritat que, clar, hi ha tot el tema del manteniment i de la conservació, el que dèiem abans, que, clar, això suposa una despesa contínua i elevada, perquè, clar, penseu que hi ha algunes ajudes per la restauració, però no són suficients pel que necessites. És a dir, comptar que tindràs ajudes per fer segons què, no, perquè en molts casos... I, a més, el pressupost es dispara per què? Doncs perquè quan tu has de fer l'obra no pots agafar... el primer que passa, que coneixes, que mira, escolta, aquest m'ho fa bé i baratet i em farà això, sinó que has d'anar a buscar tècnics especialistes en aquest tipus d'obres, perquè com que una de les condicions és que no pots variar o reformar segons quines parts del castell, clar, vol dir que necessita gent que hi entengui amb aquest tipus d'obres.
Clar, perquè, per exemple, murs, teulades, tot això ha de respondre a unes determinades característiques.
Exacte. No és el que passa quan hi ha certes normatives que... urbanes, doncs clar, amb aquest tema són molt específiques. Llavors, gent que es dediqui a restaurar castells, també requereixes d'un grau més tècnic, no?, en alguns casos, o d'anar a buscar professionals que, mira, també et costaran el que et costaran, no? A més, si, per exemple, dius, mira, doncs a mi m'és igual, jo tiro pel dret i no se segueix la normativa que hi ha multes i pots haver d'acabar pagant bastants diners si no compleixes el que toca, o fins i tot et poden arribar a expropiar l'edifici. O sigui, després d'haver-lo comprat, te l'expropien. No?
Això també inclou terrenys, els terrenys que hi puguin haver al voltant?
El terreny no pots edificar si no són edificables. Clar. És a dir, tu potser pots posar-hi el jardinet, això pots fer el que vulguis. Ara, si tu dius, bé, em faré una piscina, doncs poder no.
Poder no.
Poder no. O sigui, està molt més limitada, ja passa en general, que les normatives urbanístiques de cada zona, aquí ho sabem, en parc natural, no?
Doncs
que
has de ser un romàntic, també, per comprar-te un castell.
Sí.
O tenir molts diners i no saber què
fer-ne. Sí. També és el que dèiem, que hi ha limitacions amb tu poder-lo fer servir com vulguis. Dius, mira, l'he comprat, em faré l'ús que vulgui, no? Clar, primer de tot que ha d'haver-hi inspeccions que et faran de patrimoni, no només les que et toquen com a edifici en el patrimoni, però que tot està correcte, etc. El tema de les visites públiques que us deia a Astúries, han d'obrir les portes com a mínim 4 vegades, encara que al mes, a menys que sigui una residència continuada, és a dir, que tu visquis allà sempre. Què passa? La majoria de gent que es compra un castell no hi viu cada dia. Té una altra residència i llavors té un castell per X. A vegades hi ha gent que els utilitza per fer això, cerimònies, o el volen utilitzar com a restaurant o lloc de celebracions. Hi ha gent que els utilitza per ser... com es diu? Per ser... no sé la paraula...
decorats,
no, localitzacions de pel·lícules, d'anuncis, no? Però clar, tot això tampoc és tan fàcil perquè si has de penjar un lletrero o canviar coses també s'ha de demanar permisos, No ho pots fer com tu vulguis. De manera que, clar... Si tu viure un castell, poca gent hi viu cada dia, perquè a més és això, per poder-lo mantenir pel cost que suposa poder mantenir una infraestructura d'aquestes, li has de donar algun ús, l'has d'explotar d'alguna manera, perquè això tens molts diners, realment et sobren i llavors mira, vius allà al castell, no? El que dèiem, Aquest castell que ara dèiem que s'havia venut a Biscaia, que ha aparegut en anuncis publicitaris, programes de televisió, etc. Però, clar, cada vegada que volen penjar un cartell o fer qualsevol cosa o canviar-lo per fer una pel·lícula, s'ha de demanar permís, etc. No? Tot això requereix, a vegades, tràmits burocràtics.
Doncs la gent que van gravar, per exemple, Joc de Trons, devien tenir equips d'advocats experts en tramitar tots aquests permisos i totes aquestes qüestions, perquè, clar, en localitzacions aquestes tan històriques, a veure...
Però no hi havia molt de decorat, també, o no?
Segurament, però vaja, hi havia moltes localitzacions que semblaven naturals, de manera que si has de fer allà una batalla, imagina't una batalla de dos exèrcits, clar, és fàcil que se puguin trencar coses,
pensa
no?
Pensa que això ara... ara, com deia ara en Pere, a l'haver-hi tanta cosa digital, ara
clar,
això
clar,
ho sabes,
no, evidentment.
Però antigament, quan no era així... Hi havia més risc a l'hora de fer les coses. Per això sempre tot qualsevol producció cinematogràfica, d'anunci, etc., té l'apartat de la gent de producció i de localitzacions, que aquí ja tenen també tota la normativa per mà. Has de trobar algú que ja sàpiga on pots anar i allà què, fins on pots arribar, què pots fer, què no pots fer. Ara l'avantatge que tenen és que on no s'arriba físicament, s'arriba digitalment. Però clar, això anys enrere no era així. Per això moltes vegades es recorrien també les maquetes i altres coses, perquè hi havia coses que potser no se't deixava per molts diners que tu volguessis pagar, Sí, és un tema a tenir en compte. Però, per exemple, algú que vulgui tenir un castell i fer-hi macrofestes, tu deies abans o de discoteca, o tu, Joel, clar, si danyes l'interior i l'exterior... tens molt al canto i te'l poden treure. És a dir, que clar, també has de vigilar, perquè a més hi ha certes coses que se te'n poden anar de les mans.
Per comprar un castell has de tenir un títol nobiliari o no?
Has de tenir calés, Pere.
I prou, no?
I ja està, sí, sí, sí. Vull dir que...
No has de ser ni marquès, ni comte, ni res d'això.
Aquí ve l'altra part, que és que qui compra un castell normalment té diners per mantenir-lo. El problema és quan l'heredes. Que aquí potser són els marquesos o altra gent, no? El problema ve quan hi ha gent que hereda un castell, perquè, pel que sigui, familiars seus, o perquè ja venia de família, o perquè algun moment algú va comprar, et cau un castell, que tu pots dir, ai, mira, era un castell allà al mig de no sé on. Bueno, era un castell al mig de no sé on, té una sèrie de problemàtiques, per tot això que ara us explicàvem. D'entrada, perquè... habitualment el que un fa és posar-se a mans d'experts per veure què diu la legislació, què puc fer aquí, què no hi puc fer, etc. No? Clar, i a partir d'aquí a vegades és un mort, perquè els estats de conservació de molts castells són molt deplorables, bàsicament perquè costa molt diners.
I moltes vegades són quatre pedres, quatre murs que han mal caigut i allà estan plens d'esbarzers.
Sí, sí, i que són de difícil accés, que han acabat quedant mig en ruïnes, però clar, si tu vols fer-hi alguna cosa, la inversió és molt alta i després també has de veure com podràs mantenir això en el temps, no? Vull dir que
però pots donar a l'estat, no? Si no va bé perquè dius jo no puc ara gastar-me tots aquests diners.
Sí, tu una herència li deixes i allà es queda, perquè moltes vegades diu que les pròpies administracions no els hi desperti interès perquè segons què, si tampoc el pots explotar, treure un rendiment o no té un interès molt històric.
Clar,
és el que diem, la inversió que s'ha de fer és molt gran, no? I és el que dèiem, es poden demanar ajudes per manteniment, per reparació, però tothom sap que poden reduir l'IBI, depèn de quins casos, perquè si el castell, per exemple, per tenir en algunes, i això depèn, perquè varia de cada comunitat, però en alguns casos sí pot haver-hi, per exemple, una reducció d'un IBI, però el castell no ha de ser subjecte a una explotació comercial. Llavors, clar, vol dir que no pot ser un restaurant al cap i a la fi... Vaja,
allò de posar el castell de la bruixa que volies fer tu, Joel, allò res, perquè no donaran res.
Si veieu aquestes notícies que diuen ai, mira, han comprat un castell per 2 milions d'euros, que pots dir, mira, hi ha cases que les venen per més diners, sí, però llavors penseu en tota aquesta paperassa, legislació que hi ha darrere de qualsevol edifici que està declarat bé d'interès cultural.
Deu passar el mateix amb els pazos famosos, no?
Sí, és el mateix, clar.
Són aquests edificis que són propietat de l'Estat, no?
Exacte, i amb els Franco mateix, i que l'han d'obrir, l'han de...
Clar, aquí parlem d'edificis que estan en mans privades i que, per tant, algú pot... Bueno, la gent compra i ven, però que després, doncs bé, veient tot això, entens que hi hagin força castells que estiguin amb pedres. O sigui,
pedres,
que no
sí,
funcionen.
Ho has dit.
És a dir, que si us heu de comprar alguna cosa, compreu-vos un pis de 40 metres quadrats i no tindreu cap problema, tu.
Això segur.
Tweeting, en la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet. A Tweeting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Maletins, fundes, protectors de pantalla... Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer de Sant Ferriol 3 d'Olot i al telèfon 902 26 24 25.